Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Molt bon dia. Fa més de 40 anys que es dedica a dissenyar logotips i paquets i envasos exclusius per productes de tota mena i té molt clar que si fa bé la seva feina, l'empresa que l'ha contractat pot multiplicar les seves vendes. Pati Núñez és una de les dissenyadores més reconegudes de Catalunya i l'Estat i fa una dècada va decidir deixar el xivarri i la contaminació de Barcelona per una casa bioclimàtica a la Floresta. Seus són dos dels logotips que fa més temps que es mantenen, el del Port de Barcelona i el de la discoteca Otosuts de la capital catalana. En l'entrevista que fa el cap d'informatius Albert Soler, parla del procés creatiu i del paper que les dones en aquest món tan masculinitzat tenen. Ella és Pati Núñez i l'escoltem al 91.5 de la FM en aquest fragment.
El disseny és responsable del 80% de l'impuls de compra, no? I sobretot si dissenyes d'una manera emocional, o sigui que el disseny emocioni, és la millor manera d'atreure el consumidor, eh? O sigui, al consumidor primer li has de tocar el cor i després la ment, perquè és quan s'acosta, llegeix les qualitats del producte, valora, etc. No?
Una entrevista que ja podeu llegir i escoltar a www.cugat.cat. Infomatí.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Crònica social, ja es coneixen les dates de les jornades de portes obertes a escoles i instituts de Sant Cugat. Aquesta oportunitat de visitar els centres durant el període de preinscripció i matriculació és important per les famílies i futurs alumnes per conèixer les instal·lacions i els plans educatius de cada centre. Durant el final del mes de febrer i principis de març hi ha fixades diferents dates de portes obertes. Teniu tota aquesta informació en l'especial de Cugat Mèdia. I canviem de tema. Dins l'actualitat municipal, un vehicle lector de matrícules i una càmera mòbil vigilaran les infraccions a l'anella verda, especialment al carril bici, per evitar que vehicles a motor ocupin o accedeixin a aquest espai segregat. Es tracta d'un cotxe que ja fa servir Promusa per controlar les zones d'estacionament regulat, que a partir d'aquest dijous també vigilarà les infraccions de l'anella verda. A més, abans de l'estiu s'instal·larà una càmera mòbil que podrà anar canviant d'ubicació, també amb l'objectiu de sancionar els infractors. Aquest tipus d'infraccions són greus i poden comportar multes d'uns 200 euros. Escoltem el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell.
El que fem és modernitzar una miqueta els mecanismes que teníem de control, doncs perquè l'anella verda sigui realment doncs un bon carril ciclable i que, per tant, doncs els ciclistes el puguin utilitzar de forma segura, i aquesta doncs modernització el que esperem és doncs que faci tingui un efecte doncs ràpid, com deia abans, i que, per tant, insisteixo un cop més, però creiem que és important doncs que els ciclistes de la ciutat doncs se sentin segurs.
I de la mobilitat a la seguretat, la policia local i els Mossos d'Esquadra han detingut in fraganti dues persones mentre robaven en l'interior d'un vehicle. La detenció, fruit d'un operatiu conjunt dels cossos de seguretat, s'ha produït aquest dimarts al barri de Sant Mamet. Els agents també atribueixen als dos detinguts un altre robatori registrat minuts abans a l'aparcament d'un supermercat de l'Avinguda d'Augusta i els vinculen a altres fets similars que van tenir lloc la setmana passada al voltant del passatge de Sant Mamet. Durant l'últim trimestre de 2023, els Mossos, en coordinació amb policia local, van posar en marxa un dispositiu específic per fer front als robatoris amb força a l'interior de vehicle davant l'onada d'aquest tipus de fets delictius. L'actuació policial ha permès reduir a la meitat aquest tipus de robatoris, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Ha acabat el carnaval, Sant Cugat deixa enrere aquest carnaval de retallades. L'Ajuntament ha pres nota del desenvolupament de la festa que s'ha tancat aquest dimecres de cendra amb el retorn del poder del gall. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha agraït a la Comissió de Carnaval la comprensió per la situació econòmica de l'Ajuntament i ha anunciat millores de cara a l'edició 2025. Buscaran nous espais per acollir els assajos de gitanes i pensaran fórmules perquè el cercatasques pugui celebrar-se tot i la pluja.
Però bueno, que han sigut doncs entrebancs que ostres, dificulta la tasca fet per la gent de Carnaval, que s'hi aboca mil per mil, i a vegades aquests entrebancs, ostres, doncs, fa que t'enfadis, i ho trobo, doncs, la veritat, raonable. Doncs treballarem des d'ara perquè ara l'any vinent tinguem els espais adequats per poder donar l'aixopluc que necessiten.
Tancat el capítol de Carnaval, l'Ajuntament afronta, diuen, l'any més difícil i especial per la cultura de Sant Cugat. El context econòmic no és bo, Sant Madí es mantindrà com sempre, ja que la penya Regalèssia no compta amb subvenció, però no es pot dir el mateix de l'Encabronada, al mes d'abril, amb una reducció del pressupost confirmada per la regidora. Pel que fa al Sant Jordi, la proposta municipal, ha dit Escamilla, vindrà de la mà de la regidoria de Comerç, liderada per Bernat Picornell. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha vingut a Sant Cugat per posar deures als ciutadans davant l'emergència lingüística que viu el país. Davant sala d'actes de l'Arxiu Nacional de Catalunya, plena amb un centenar de persones, els ha fet quatre encàrrecs molt concrets, però el més destacat és que passin 15 dies parlant a tot arreu exclusivament en català, amb tothom. L'expresident considera que si davant d'una persona que no parla o li costa parlar el català canviem d'idioma, estem enviant el missatge, diu, que el català és una llengua de segona. La xerrada ha estat organitzada pels amics de la UNESCO Sant Cugat i el missatge que ha llançat Quim Torra ha estat aquest.
La llengua es perd quan els parlants d'aquella llengua deixen de parlar-la. I aquesta és la clau de tot plegat. Vull dir, si els que parlem català continuem parlant català als hospitals, a les residències, anant a comprar el pa, igual, sempre parlem el català, aquesta situació com a mínim podem aturar aquesta decadència.
I per tancar, recordem dues cites de l'actualitat municipal. D'una banda, avui mateix, la Junta de Veïns de Valldoreix portarà a aprovació la proposta de desistiment de la tramitació del Pla Especial d'Ordenació Volumètrica i d'Usos de la Centralitat. En el capítol de mocions, destaca la institucional original de Vox per promoure el retorn de la ramaderia i l'agricultura a la part valldoreixenca de Collserola. La sessió plenària d'aquest dijous començarà a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. I d'altra banda, mirem el ple de dilluns, perquè ja es pot consultar a Cugat Mèdia l'ordre del dia d'aquesta sessió corresponent al ple de febrer, que se celebrarà, com dèiem, dilluns a partir de les 3 de la tarda. El ple, que es pot seguir en directe a Cugat Mèdia, obre l'audiència pública a les 19 hores. Entre els temes destacats figuren mocions de tots els grups de l'oposició, així com una de Junts sobre la situació migratòria. A l'ordre del dia també consta ratificar el desistiment del lloguer de l'edifici de Can Maristany, que coincideix amb el context de dèficit econòmic de l'Ajuntament.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 15 de febrer de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio, la 91.5 de la FM, l'analògica, la de sempre, aquella, la de la rodeta, però també per internet, en directe, ara a la web www.cugat.cat o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense més preàmbuls, amb els per parlar amb els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Eva Tataret, mediadora literària i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia. Eva, pots parlar, pots parlar. Ara sí, que t'he saludat.
Ai, és que m'encanta. Sí, sí. Perfecte.
Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Toni Ramon, director de l'Ateneu, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Martina Vilarasau, actriu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Juan Merino, veí i activista de La Floresta, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs moltes gràcies per venir. I avui volia parlar d'alguns bueno, temes d'actualitat que tenim a la ciutat. El dimarts a la tarda aproximadament, la coordinadora d'AFAS i en col·laboració amb algunes famílies d'escoles de tota la ciutat van convocar, com deia, a petició de famílies de la ciutat, la coordinadora d'AFAS va convocar una concentració per denunciar el genocidi a Gaza aquest dissabte, 17 de febrer, a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià. La idea inicial, però, de les famílies era organitzar una jornada festiva a la plaça del Monestir entre les 11 del matí i les 2 del migdia, però l'Ajuntament els ho va denegar perquè els va dir que la plaça no estava disponible i els va oferir, això sí, la plaça de l'1 d'octubre per fer aquesta jornada festiva que implicava una tarima, diguem, un punt de llum, pel so, cadires, etc. Que això sí que ho facilitava l'Ajuntament, però simplement deia que a la plaça d'Octavià no, però a la plaça de 1 d'octubre sí. La coordinadora va preguntar fins a 3 cops per què no podien fer servir la plaça d'Octavià, perquè veien l'agenda i veien que no hi havia cap activitat prevista per aquest dissabte a aquella hora, i l'Ajuntament no contestava. I llavors, doncs, diguem, la coordinadora se'n va afartar i van decidir convertir aquesta jornada festiva en una concentració comunicada als Mossos d'Esquadra, com s'ha de fer al Departament d'Interior, en la qual doncs, es concentraran a les 12 del migdia aquestes famílies i tothom qui vulgui i s'hi vulgui afegir, i aprofitaran per pintar el Guernica de Picasso amb els colors de la bandera palestina, que és, bueno, diguem, que s'ha convertit com el símbol aquí a Sant Cugat d'aquest tema. Segons Ricky Benito, un dels representants d'aquestes famílies impulsores de l'acte, volen denunciar, com dèiem, el genocidi de l'estat d'Israel, que està fent a Gaza, però també les ingerències, i aquí poso cometes, les ingerències de la regidoria d'educació per impedir que es parli de la guerra a Palestina a les escoles. Cugat Mèdia, i bueno, tots els mitjans, vam preguntar a l'Ajuntament els motius d'aquesta denegació, i a nosaltres sí que ens els van dir. És a dir, a les famílies no els hi van respondre, però a nosaltres sí que ens ho van dir. I ens van dir que aquest espai cèntric de la ciutat ha tingut molts actes al cap de setmana de Carnaval i, a més, fins a altes hores de la nit, i que per aquest motiu, des de la Comissió de Via Pública, els van proposar doncs, la plaça de l'1 d'octubre, que els permetria, donar un respir a la plaça d'Octavià i evitar molts actes seguits cada cap de setmana en un mateix espai. Aquesta és la resposta formal de l'Ajuntament, insisteixo, als periodistes, quan vam preguntar. Per tant, doncs, davant d'aquesta situació, què n'opineu? Com ho veieu? Va, Juan, que et veig la cara. Que t'ho estàs fent a sobre.
Bueno, estic al tanto de lo que està passant. Per això que diu l'Ajuntament, que, bueno, és que ja està a la plaça que havia molts actes, però, escolta, que és al matí, no és a la nit. Diu, si fos per el descans dels veïns, diu, estaria bé, diu, bueno, donem un descans als veïns, perquè és normal, si té una setmana de molta baralla allà a la plaça, que hi ha molt jaleo con la música i tot, vale? Però és que és al matí. Jo crec que aquí el que està passant, que des de l'Ajuntament, no sé per què, però ja poden pas a la roda tot el que sigui Palestina. Hi ha una cosa que no s'entén, perquè quan lo de Ucrania, si tot el món se va implicar, l'Ajuntament, totes les coses, i ara no s'implica ningú en lo de Palestina. Jo també no parlo per la Junta de la Plataforma de Pensionista, aunque això que allà també és en la Junta, però des de la Junta de la Plataforma de Pensionista hem decidit que nosaltres participem també en el que és la concentració aquesta i anirem amb les nostres pancartes, anirem amb la pancarta de que ja la van treure el dia d'Ucraïna quan se va fer la manifestació, que és no a les guerres, però l'afegim ara una altra pancarta que diu no a alto al genocidi del poble palestí. Jo crec que se té que fer. Hi ha que recursos d'això. Jo ja dic que no entenc la postura de l'Ajuntament en aquest sentit.
Molt bé. Vinga, què és el següent?
Bueno, va. ja vam parlar d'aquest tema, no?, fa unes quantes tertúlies, que les famílies es vulguin mobilitzar, és la societat civil, vull dir, és la gent, no?, que vol protestar, podem protestar primer, que podem mostrar els nostres el que pensem sobre qualsevol tema, no? A més, amb un tema com el de la guerra, quan a més s'està posicionant, no?, des de les Nacions Unides, des de tot arreu, que en un primer moment potser eren més prudents amb la posició d'Israel. Jo crec que la deriva, no?, que està portant Israel és, i com va anant la guerra ara, no?, els drets humans, no?, s'estan vulnerant d'una manera molt bèstia, que no és una cosa que podem dir la gent del carrer, que no sabem molt de què van les coses, no?, sinó que els organismes internacionals ho estan dient. Aleshores, que no estiguin al passat Octavià, si treu, jo crec que és una manera de treure visibilitat, no? A Sant Cugat sembla que el que no passa a Octavià no passa enlloc, no? I de fet fas qualsevol cosa que no està programada a Octavià, fas pum, piques al terra i en dos minuts hi ha molta gent, no? És veritat. Que l'1 d'octubre és molt lluny, no. Però per què no es pot estar a Octavià, no? És una raó, no? És com treure una visibilitat i és una manera de... entenc jo,
una mica censura.
Com limitar, no?
Limitat, sí.
I em sembla que la coordinadora de FASCA, que sabia, no? Semblava que no s'havia com mullat prou amb tota aquesta accions, no? De les cartes de la regidora, de no poder fer accions a les escoles. Demanant la pau. És un conflicte, o sigui, hi ha molts conflictes armats, evidentment, al món, no? Però, o sigui... És que és una de les funcions també de l'escola, no? I dels instituts, no sé si, no? Uh-huh. Algú ha vist que els instituts públics no s'està fent res ni s'està parlant de res sobre la guerra, i són els futurs que d'aquí en 4 anys estan a la universitat i en 4 més estan amb el món de veritat, no? Aquests nois, aquestes noies, i el pensament crític i que puguin plantejar-se. Jo crec que això és un, l'altre dia també ho vas dir, no? És un tema delicat, però crec que és més delicat no parlar-ne.
Home,
hi ha tantes capes en, o sigui, en aquest tema d'avui que, francament, no sé per quina començar, no? L'estratega que hagi decidit que no es faci a la plaça Octavià l'ha encertat de ple, perquè n'estem parlant tots. Segurament hi haurà més convocatòria gràcies a aquesta presumpta intent de censura d'aquesta activitat, com dèieu, i per tant, doncs, bueno, mira, millor, més èxit. Per mi, més enllà del que torno a dir, hi ha moltes capes i podem anar una per una, però el que trobo més greu en aquest cas seria la no comunicació, no?, amb els organitzadors de la convocatòria, de cara a trobar una solució, de cara a un diàleg i de cara a saber exactament què és el que es volia fer, perquè segurament no era ni un ball de carnaval, ni un concert de nit, ni res que pogués pertorbar el descans del veïnat, com acostumem a dir, no? Per tant, no té massa sentit això, una. Segona, aquesta, ja fora d'aquest acte concret, de suport al poble palestí i denunciar el genocidi, no hem resolt encara la comunicació a entitats i ajuntament i via pública, no l'hem resolt, i fa molts anys, o sigui, però molts anys, vull dir, fa més de 25 anys que tenim aquest problema, que el dia, o pocs dies abans d'una activitat, un concert d'una entitat, una botifarrada, o no sé, X, hi ha aquell avís de, no, això no es pot fer, no està autoritzat. Dius, home, m'ho dius un dimarts, quan l'activitat és un diumenge, o un dia dissabte, bueno, doncs, potser no és de rebut, no? I això no ho hem resolt, un diàleg àgil. I segona cosa que no hem resolt, el malic del món de la plaça Octavià, no? Que diem, si hi hagués una bona planificació de l'activitat i totes les activitats tinguessin espais de rotació, que això vol dir pensar espais a la ciutat on sigui fàcil fer aquest tipus d'activitat, on hi càpiguen, on sigui, diguéssim, de facilíssim accés, etc. Si hi hagués aquesta planificació, no passaria res perquè una activitat no es fes a plaça Octavià, perquè hi hauria la previsió i, per tant, tots ho sabríem i no hi veuríem cap mà negra darrere ni cap fantasma darrere. No? Per tant, jo crec, torno a dir, són moltes capes i una és evident. Una capa és aquella, doncs, de que Israel és intocable per molta gent i que és una cosa que no puc entendre, de la mateixa manera que denunciem atacs terroristes per part de Hamas contra població civil israeliana, hem de poder denunciar que Netanyahu s'està passant de la ratlla fa molts i molts dies.
Molt bé. Vinga, Martina.
Jo, a mi el que m'ha sorprès més, jo també penso que és un tema que té moltes capes, a mi una de les coses que m'ha sorprès és aquesta no comunicació que hi ha hagut com de la petició, mm-hmm. no? El que deia el Toni Ramon, com pot ser que no hi hagi una resposta i que quan els periodistes aleshores pregunten sí que hi sigui, no? A mi em sembla que podem ser més transparents i més podem parlar més les coses. I després sí que també amb el tema aquest de la guerra per tractar-ho a les escoles em sembla una cosa molt important per també fer que els nois i noies puguin implicar-se amb el que està passant al món. També penso que ara mateix, ja fa dies i mesos que s'està produint un genocidi increïble i que és de responsabilitat actuar al respecte. I per tant, actes com aquests em semblen supernecessaris i que estigui implicat i que tothom pugui plantejar-se què fa amb aquest tema, no? Com es mou. Aleshores, em sembla que la jugada ha sortit a favor, com deia també el Toni Ramon, de que al final, no?, la concentració, bueno, que hi ha hagut un ressò d'això i afavorirà que hi hagi més gent, però aquest tema tabú també amb Israel, denota molts interessos per sota i és de responsabilitat pronunciar-se. Penso.
Sí, és que no podem girar el cap de la mirada de que hi ha, no sé, aproximadament 10.000 nanos que han mort, que han mort sota les bombes d'Israel. Hay que tenir en compte que estan perseguint, segons ells estan perseguint a uns terroristes. No sé, o sea, no crec que estem perseguint uns terroristes. Estan clarament, el genocidi total. Perquè és que no solament això, és que se queda sense ambulàncies. Destrossen les ambulàncies, no les deixen entrar al menjar. Luego després Europa està pues, mirant per un altre costat, perquè resulta de que hi ha 17 països que l'han quitat els diners a la ANRO, no? I tenint en compte que l'ANRO pues, és el 95% d'aquesta organització són palestins. Són gent viu d'això també. Mm-hmm. Es total. Y que aquí a Sant Cugat, cuando va a haber la guerra de Ucrania, cuando va a comenzar en las escuelas, se fesen charlas, se fesen, se pintase bandera de Palestina, o sea, perdón, Ucrania. De Ucrania, això és una discriminació total. Mm. És una, i això, jo crec que el poble de Sant Cugat no tenim que alçar la veu perquè això no sigui així. Una cosa és ser neutral i una altra és decantar-se sempre per al mateix costat, no? Se ve que tenim l'escola aquí d'Israel, de los jueus, aquí a Val d'Ore pesa molt, no? No ho sé. Ara, jo també m'he quedat, l'altre dia, quan va fer la declaració, el Bugarola, dient, és que tenen por, ja anaven con l'equipà i no parlen hebreu. Ostres, mire, jo sempre he portat, des de Xabra i Satila, he portat a l'Iber, he portat el panyol palestí. I aquí,
sí.
I aquest any, no me un parell de vegades me l'ho he posat en acta. O sea, ja per no provocar. O sea, jo mateix m'he autocensurat. Vull dir, ostres, diu, això no pot ser. Hay que ser
I aclarir que un acte contra el genocidi del poble palestí no és un acte contra els jueus.
Exacte.
Això quedi claríssim, no. Sí, ja ho hem anat aclarint a diferents tertúlies, però
sí, no em cansaré de repetir-ho. Es reivindiques la pau, no? I que en un cas conflicte s'han de resoldre, no? Tenim en compte que estàvem parlant de canalla, no? D'infants i de... Doncs els conflictes se resolen parlant, no? No? I això és el que és... Ei, els adults no estan resolent un conflicte parlant-ne i és així com s'han de resoldre. I crec que parlant-ne de que, com no resolen, no? Com no estan resolent el conflicte els adults, estem, no? Donant un bon exemple als nostres infants. Però si no en parlem...
Ja, però és que hem arribat, després de lo que va fer la regidora, hem arribat que en l'escola de la Floresta, els pares de l'AFA de l'escola de la Floresta se volien manifestar davant de l'escola, i la direcció de l'escola va dir que no, però per l'amor de Déu, què passa aquí?
Bueno, aquest és un altre capa més.
Sí, és un altre, capa més, però són moltes capes, com deia el Toni.
Aquest va ser el primer.
El primer. Sí, però són moltes capes bueno. I és la influència tan gran que té aquí los ciutadans d'Israel.
No, està clar que en la carta aquella la regidora d'Educació demanava no traslladar el conflicte de Gaza a Sant Cugat. Doncs ho ha aconseguit, claríssimament.
Bueno, t'he de ser el mateix assessor, sí. No? De la via pública.
Molt bé, perfecte. Doncs tanquem aquest tema, que segurament crec que tindrà més episodis, crec, però ja veurem. Parlaré un altre. Mira, m'ha agradat el concepte de les capes que ha dit el Toni Ramon, perquè crec que aquest també té diverses capes i cadascú, diríem, podeu agafar-vos a la que us interessi. Un grup de... Una altra concentració, una altra concentració convocada, en aquest cas, el diumenge de la setmana següent, el 25 de febrer, també al migdia, un grup de veïns de Volpelleres han convocat una concentració per reclamar que el camp de futbol del barri, que és un camp de futbol obert, un camp de terra i un camp obert, no pertany a cap entitat, a cap club, etc., perquè ho entenguem. Està situat al carrer de Víctor Català. Doncs des de fa poques setmanes, potser un mes i escaig, l'Ajuntament va decidir que els caps de setmanes es convertia aquell camp de futbol en un aparcament gratuït per als veïns de la zona i en especial per als comerços que hi ha a la zona. Aquesta decisió, com deia, és una decisió recent de l'Ajuntament, que, segons va comunicar, és una decisió, una mesura temporal, ja que per motius pressupostaris no han pogut renovar el conveni amb Promusa per mantenir obert l'aparcament de Volpellera Centre els dies festius, que és el que es feia servir, diríem, per la zona aquella, en especial el Marc Antic, diríem, que seria el pol d'atracció principal d'aquella zona. Segons el consistori, obrir aquest espai costava 28.000 euros l'any. Per aquí tenim la capa, no?, d'esport contra cotxes, vehicles, comerç, falta d'aparcament, retallades... té diverses capes. Doncs vinga, va, què en penseu?
Moltes capes. Bueno, comencem per la primera. És que quan se fa un barri hi ha que posar els serveis, no? Aquí la planificació... de serveis a los barris i tota la com ha crescut Sant Cugat no s'ha fet i tenim falta de tot. Comencem ja per la viabilitat i l'esport i los caps i tota la història. No s'ha pensat mai, o sigui, només que s'està mirant, bueno, fent el barri, que venga molta gent, i els pàrquings, per què no se fan pàrquings? Per què no se fan? Per què? Perquè té que comprar, perquè no té terrenys. Des de quan s'està parlant que las estaciones de los ferrocarriles tienen que tener un parking. Tienen que tener un parking. Ya saben que vienen gente de fuera también. Pero todo cuando se planifica todo así, oye, que tenemos terrenos para hacer, para facilitar. Lo que no se puede vendrá que es terrenos para edificar pisos o casas. Ya no se puede. Entonces yo lo que siento aquí es que ya falta de planificación. Eso en general. Luego después, en particular, aquí el caso de un terreno, un camp de fútbol, de los antics, donde los nanos se andaban todos a jugar al carrer, convierte a jugar al carrer, mira, tienen aquí para poder jugar, ¿eh? Que lo tienen ahí, que está... Ostras, no diuen que el esport es salud. Sembla que no. A més, l'altre dia vaig veure una fotografia que no sé si el divendres havia tres cotxes només allà en tot el camp. Una altra cosa, o sea, perquè ja sabem tot la problemàtica que té l'esport a Sant Cugat. ¿Eh? Y en particular nos falta la floresta. ¿Eh? Que tampoco hay planificar red. ¿Eh? No hay planificar red. Pero sí, se está buscando unas instalaciones esportivas no más que para la élite. Y no estoy en contra, porque tiene el rugby, tiene la esgrima, tiene unas cosas. Pero lo que es el fútbol sala, no poca cosa. ¿Eh? Y no pienso que no, que había que me sea una idea. Y yo pienso que aquí la está errando también. 28.000 euros. 20.000 euros. Ostras. Baixeu el sueldo. Baixeu el sol. Sí, home, ja tenen.
Sempre amb el mateix, sempre amb el mateix.
Bueno, és que hi ha molta... Guanyen molta pasta, treballen molt també. Bueno, diuen.
Bueno, un espai, no? Espais aquests de jugar al carrer, tal qual, no? Que hi ha alguns llocs per anar a fer, pues, jo què sé, unes cistelles, no? Allà, uh-huh. o a xutar una estona, no? Sense ai, que ai. No sigui a l'esport aquest d'anar a jugar només, uh-huh. no? No a jugar de forma...
Sí, d'entrenar. Reglada,
ja, no.
Al barri.
Baixar a jugar, popular. No? O un dissabte al dematí, no? Que baixes amb uh-huh. els nens a xutar una estona, o... No? Bueno... potser falten aquests espais també, no? Mm-hmm. A Bullpalleres, que és un barri nou i tot plegat, no? Però, de fet, hi ha a Sant Cugat, no? Aquí al centre també hi ha com poquets espais d'aquests on baixar, doncs això, no? A fer unes cistelles, a xutar una estona o a... Mm-hmm. Bueno, que aquesta manera d'ocupar, no? L'espai amb joc i amb nens, no? I amb els pares que estan allà una estona fent la patada, no? I que és com molt... És una de les coses que jo vaig flipar més quan vaig venir a Sant Cugat a viure, no? Perquè era com... Pots anar, no?, a un tros de gespa davant de la Casa de Cultura i que els nens estiguin jugant una estona allà. Mm. Llavors, aquest... Pot ser una vegada... No queda com ordenat, és veritat, no? Mm. I som una ciutat superordenada, super...
Massa, per algunes coses.
Però si reivindicar aquests espais, no? Ostres...
A la tertúlia de dimarts deien, diu ara que cada cop a les places... i a més el cartell aquell de sí. prohibit jugar a pilota, sí. no? Que, doncs, sí. ostres, un lloc que hi havia per poder jugar a pilota sense aquest cartell, no? Doncs.
A jugar sí. només, eh? Sí, aquesta és la idea, a jugar mira. Només.
Mi, perdón, ya tenía allá la floresta tiene los carreras, los carreras que son muy tranquilos, no pasan coche, pasan los de veín nomás. Ostras, yo al meu carrer, al carrer Sardanas, pues yo de cuando en cuando veo allá algunos críos contra la pared, juguen a la pelota, pim pam pim pam. Això és necessari. Això és necessari. Si ara no podem fer-lo en els carrers, aquí en la ciutat, al centre de la ciutat, ostres, habiliteu uns terrenys, unes placetes que no hi ha trànsit per poder jugar, que el seu poble lo hi ha por ahí, eh? Mira, los vascos con la pelota, no sé com dir, cualquier esquina, cantonada, ja se posen a jugar, no? Ostres, penso que...
Sí. No, està bé, abans ho dèieu, que hagin desaparegut cartells d'algunes places del poble on es prohibia jugar pilota. És evident que a plaça Octavià no pots fer un partit ja. De ganàpies de 14, 15, 16 anys perquè algú prendrà mal, però crios jugant a pilota, doncs em sembla que vaja, tota la vida hem jugat a les places, eh? Almenys sí. jo quan
era... I la plaça d'Octavià, ara que està ben oberta, sí. crida.
Home, i tant.
Fa ganes.
I a la plaça de Barcelona, les que havíem arribat home. A liar, no, només sí. faltaria.
Que ara és molt difícil la plaça de Barcelona, eh? Perquè sí, amb tanta cadira és una mica difícil.
Bueno, per cadira la plaça de Pep Ventura, que és una macrocadira, no hi ha plaça. No. A veure, per la nota optimista, vam... m'agradaria pensar que és certa aquesta provisionalitat de la mesura. Entenc l'estalvi de 28.000 euros, ho entenc perquè, no ho sé, qui més qui menys sabem i coneixem i tenim retallades en el nostre dia a dia i a la nostra activitat, per tant, doncs una mica hem de retallar tot arreu per no carregar-nos a ningú, no? En tot cas, jo crec que hi ha el dèficit a Sant Cugat, ho he dit moltes vegades, soc molt pesat, ja ho sabeu, dels aparcaments de superfície, com han fet altres ciutats. Fins fa 4 dies no hem tingut com qui diu, el pàrquing de la carretera de Roquetes, aquell pàrquing enorme, on deixes el cotxe i entres a la ciutat amb transport públic. Vaja, això és relativament molt nou, no? I el creixement de Sant Cugat no ha previst, segurament perquè no és estètic, un pàrquing on, disuasori, on puguis deixar un vehicle a un cost mínim. Val? Perquè també, sí, clar, pàrquings soterranis en podem fer, però l'elevadíssim cost que té fer un fora de terra i després la gestió d'aquest aparcament i manteniment, doncs acaben sent places caríssimes que no tothom se les pot permetre, no? Per tant, això és un dèficit que té la ciutat. Segon, tenim un problema a la zona de Mercantic. Mercantic és una atracció turística de primer nivell, visita moltíssima més gent a Mercantic que a qualsevol altre espai de la ciutat. Té una proposta comercial interessant, té una cultural, gastronòmica, etc. O sigui, és un espai que qui no hi hagi anat que hi vagi i passegi, perquè, ostres, és un gaudi constant. Però sí que hi ha aquesta problemàtica i els veïns del barri doncs noten aquesta pressió cada cap de setmana de molts i molts visitants que van anar allà, no? Bueno, com sempre, espero que això sigui cert, aquesta provisionalitat, i asseure's també amb Mercantic a veure quines mesures es poden arribar a negociar i que puguin assumir part dels visitants que venen a Mercantic. Al final, que l'Ajuntament posi 28.000 euros sobre la taula perquè s'aparqui, bueno, 28.000 euros anuals, bueno, potser poden sortir d'altres bandes, o parcialment d'altres bandes, no?
Bueno, per tant, es deia que potser els propis comerços que se'n beneficien podien sufragar aquests diners.
De los caps de setmana hi ha molt negoci allà. Uh-huh. O sea, podem, no ho sé, potser un cano, no sé, qualsevol cosa que no és molt important, però com que hi ha tanta gent, o sea, esos 20.000 poden sortir molt bé. Però aquí en una de les tertúlies hi ha un tertulià, no me recordo el nom, que està reclamant sempre un envelat para fer los assaigs. Jo me recordo, és que no me recordo el nom ara.
Un embalat per fer un
assaig? Sí, bueno, un
espai, com una fira.
Un espai,
no?
Un espai, sí, jo ho dic cada dos per tres, això.
Sí. Toni Ramon, igual, espai
firal. No me recordava.
És que és una obsessió. Sí, jo li dic sí. Pavelló sense parquet.
Ah, aquest.
Perquè a la que fem un pavelló i li posem parquet, ja no amb l'activitat esportiva excel·lent que hi ha en aquesta ciutat, o sigui, no, ara que no se m'enfadin, clar, evidentment l'ocuparem per fer activitat esportiva. I el dia que el necessitem per anar a fer, jo què sé, la trobada castellera, perquè ens
la de la Gitana, per exemple,
no ho podrem fer.
Sense parquet.
I que no pateixin, que li trobarem rendiment, eh? No només pel dia que plou.
Jo estic d'acord amb això. Jo me recordo, quan ho vaig dir la primera vegada que te vaig sentir a ti dir-lo, jo me recordo del meu poble, allà a l'Extremadura, perquè tenia allà molt gran, era molt gran, i allà se feia tot. O sea, era terra, sabia, la festa del poble, tot se feia allà, i això estava nada más que per coses d'aquestes. I això, aquí en Sant Cugat, degut a la poca instal·lació que tenim per treballar tota la festa i tot, això seria molt interessant.
Jo el posaria en un lloc on els veïns em matarien, ja us ho dic ara.
Sí. Digues.
Jo, darrere el Teatre Auditori.
Perfecte.
Sí, a l'Arboreto.
On es posa el circ, evidentment.
Sí.
A més, podria jugar amb el Teatre Auditori un paper de recinte firal amb espai de congrés. Vaja,
perfecte.
Em sembla... Perquè he sentit altres ubicacions una mica de difícils accés i, bueno, ja sé que no m'estimaran els veïns de l'Eixample Sud, però jo no, crec que... Home, tampoc ocuparia tota la Pollancreda, ni molt menys, però aquella part de sorra on es ubica el circ, on a vegades fa molts anys es posaven les carpes del Sant Cugat Actiu, doncs potser seria un bon espai perquè jugaries, jo crec que es podria jugar, amb el Teatre Auditori com a espai de congrés durant la setmana, el recinte firal com a espai de fires, i en cap de setmana podria ser un espai cívic de primer nivell. I no demanem gran cosa, bueno, sí que demanem gran cosa, evidentment, que tot té un cos, però al final és un sostre i quatre parets.
I no parquet.
Sí, i no parquet.
Sobretot, no parquet. Que pugui caure una cervesa.
Exacte. I no passi res.
I així no sofriria la plaça Octaviat, ni els veïns. Estaríem...
Mira com m'ho lliga tot, eh?
M'ho lliga tot.
Martina.
Jo, respecte a aquest tema, també entenc que és una mesura provisional, bueno, vull pensar així, entenc que és una zona que, bueno, que té molt moviment i puc entendre el malestar dels veïns, no? Que suposo que tenien cotxes que no sabien on aparcar i s'ha hagut de trobar aquesta solució. Això espero que més endavant es pugui trobar una altra. I d'altra banda, sí que és veritat que a mi em sap greu veure un camp de futbol on segurament hi havia una activitat i s'utilitzava com a espai públic en un sentit lúdic de relació, doncs que ara hi hagin cotxes, no? Vull dir que visualment fa una miqueta de mal, perquè no deixa de ser un espai públic on hi ha d'haver-hi una relació, una interacció dels nanos. I aquí vull introduir un tema, que ens estem anant cap a un món cada cop més globalitzat, més del cotxe, més de la incomunicació, i aquests espais de relació, d'interacció de les persones són importants, jo penso. No perdre aquests espais més espontanis, on es poden tenir converses, on es pot jugar. L'altre dia mirava el mapa de... No sé com vaig arribar a veure un mapa des de dalt de Sant Cugat del 1950.
Sí, a Twitter fa uns dies.
Oi?
Sí.
M'ho va passar un amic.
El Google Maps de fa 70 anys.
Bueno, si és la mateixa...
Sí, és la mateixa.
És un perfil d'X que es diu Catalunya Color, em sembla, i publica fotografies antigues i coloritzades, diguéssim.
Sí.
Acolorides, vaja.
Sí, i em va impressionar bastant com tot el canvi territorial. Bueno, veure camps, veure el que era el centre de Sant Cugat, no?, i com s'ha anat expandint, i em va fer com una mena de nostàlgia de dir, uau, ha crescut molt, no? I em va impressionar saber una cosa que no sabia, que és que a la zona on ara hi ha la Casa de Cultura i els jardins, no?, hi havia un antic camp de futbol, exacte, aquest d'aquí. Mm-hmm. Mira, me l'està ensenyant el Toni Ramon.
Sí, el camp de futbol al costat,
sí,
del monestir.
I això em va portar...
I el cementiri.
Exacte, el cementiri. I això em va portar a parlar amb la meva mare, que m'expliqués, no?, per exemple, aquest camp de futbol, em deia, allà hi anava amb el meu avi Joan a passejar, no?, i pensava, bueno, que un camp de futbol no té per què ser un camp de futbol, pot ser un lloc on vas a passejar i ja està. I bueno, la importància d'aquests espais també, que no estan edificats i amb cotxes a les ciutats.
Bueno, aquí lo que passa és que cada dia, o sigui, per fer una mica d'esport, tens que estar federat. O sigui, estàs federat, ja no pots fer res. O sigui, s'ha perdut tot lo que la canalla estigui al carrer, que estigui la passa...
Bueno,
que
aquests espais de lliure utilització, no?
Sí. Exacte, els espais de lliure utilització. O sigui, doncs, lo que tu deies, o sigui, ahí està la interrelació que hi ha. O sigui, és que un camp de futbol se fa con quatre pedres i jugues... Jo me recordo quan era petit. O sigui, ostres, i això tenim que recuperar-lo, home. O sigui, que és provisional, és provisional, diu, és provisional. No, per què? No, té que treure-la d'ahir.
No. Sí, la provisionalitat per trobar una solució,
sí,
per trobar
una solució.
La desitjo que sigui provisionalitat, i la solució també passa, a veure, no ho sé, jo que intento, sobretot quan vaig a Barcelona, anar amb ferrocarrils, però jo què sé, si pujo al parc d'atraccions Tibidabo amb les criatures, com la combinació no és tan senzilla o és tan ràpida en cotxe per entendre'ns, pago l'aparcament. Sí, bueno, pues sí, però... Jo no sé, 28.000 vehicles al cap de l'any, no sé si són o no hi són, aquesta dada la desconec, però... Escolti, a pocs euros cada vehicle, sí, haurien d'assumir el cost, sí, d'aquest pàrquing, perquè al final el que no podem és premiar aquell que agafa el cotxe i ve amb cotxe. Entenc que segons d'on vinguis de Catalunya venir a Sant Cugat no és fàcil, vale, perquè tampoc tenim un transport públic, com perquè puguem fer tant el xulo de vinga amb transport públic.
No.
Bueno, ull, que segons com vinguis,
ojo, sí,
la combinació, sí, és complicada, però tampoc posar amb safata que la gent vingui en vehicle, no, que assumeixin també el cost, sí, de venir, sí, en vehicle. No?
Però el que no podem fer és actuar i buscar després una solució. Jo penso que primer se busca la solució i després actua. I aquí ha sigut així. Han actuat, bueno, ya buscaré la solución. Bueno, es que la solución, no sé, depende de que cómo vayan las cosas, la actuación y el esto del ayuntamiento, de toda la administración, es muy lenta. No ho sabrem quan el temps estarà així.
Cal dir també que, pel que em van explicar, clar, jo no treballava aquí, jo no era conscient, fa un temps ja era així, ja els caps de setmanes, ja era aparcament aquest camp de futbol, amb el govern anterior es va alliberar, per entendre'ns, i es va tornar a ser camp de futbol, i ara tornem enrere, tornem al punt inicial, per entendre'ns, que era així. Molt bé, i hi ha un tema que ha dit el Juan sobre el tema de l'esport, etcètera, sembla que tothom hagi d'estar federat, i m'ha fet pensar que és un tema que és més per una tertúlia esportiva, no? No us demanaré ara que en parleu, però té un punt social també, i us explico que és un problema que hi ha aquí a la ciutat, bueno, i crec que passa a totes les ciutats, no és una cosa exclusiva de Sant Cugat, que és el tema de l'esport escolar versus l'esport federat, no? Mira, em sembla que la Eva sí que coneix alguna cosa. Clar, en teoria, hi ha l'esport el més amateur possible, que és l'escolar, que hauria de ser doncs, fins a infantils, a la 20, no sé, i després ja fer el pas a federat. Clar, els clubs, quan es nodreixen econòmicament, és amb els clubs dels nens, no? Amb equips de nens, i tenen el Benjamí C, o H, sí, o F, etc. No? I això són diners pel club. I llavors, una mica, l'esport escolar, sí, no, en alguns esports gairebé és inexistent, i és això, no?, de dir, és que si vols fer esport, o et federes. Sí. Això d'anar sortint fora a la plaça, no...
Però això ja es portem amb... Ja,
per això ho dic, és que m'ha vingut al cap, però no us he tret mai aquest tema, perquè...
En l'esport escolar, quan només que estava la coordinadora, ja havia xous, ja fa anys, no?, i ara, a més, com una altra... Com es diu? La nova que hi ha.
La UMET,
ara... Uh-huh. No, però una altra associació que hi ha d'esport, també.
El Sant Cugat Creix.
I Sant Cugat Creix, sí. O sigui, ara ja són... Bueno, i, bueno, verdaderament, o sigui, el que és d'esport escolar, o sigui, mai ha estat. El Carol ha passat, va voler fer una cosa, però tampoc ha sortit bé. O sigui, tampoc està molt clar, això.
Bueno, a primària encara hi ha, no?, a les escoles de primària sí que l'AUMET ofereix, però a secundària, per exemple, és que hi ha molts amb l'impàs, no?, a l'institut, els nanos que feien esports que no estaven federats o que no estaven, sí, en un club, es perden, sobretot les noies. És una cosa que s'ha vist, sí, molt, no? Les noies que feien esport a primària, d'una manera més lúdica, diríem, no? A secundària, si no estan al club, deixen de fer-ho. I és una cosa que fa bastants anys, els instituts es formaven com unes associacions esportives, que era per fer una mica... esport, perquè un dia a la setmana fas vòlei, però fas vòlei per fer vòlei, o fas atletisme per fer atletisme, no per competir ni res. I llavors, entre els diferents instituts, les diferents associacions esportives, feien com una quedada, no? Bueno, això va com... Sí. No? Es va com anar diluint una mica, i de fet, no?, que hi ha molts nanos que després de dinar es quedarien a fer, o sigui, no tenen ganes d'apuntar-se a entrenar perquè no volen perquè a secundària ja, quan, no, jo que tinc fills esportistes, és molt sacrificat si realment fas esport de veritat, però quedar a jugar una estona o a fer, no?, entrenar una estona sense que sigui un entrenament de, com es diu això, com més competitiu, ostres, això estaria bé, no? I no es deixa molt, us he de dir, eh? O sigui, sí, aquesta estona de, sí, jugar, de quedar-se això, no? A xutar una estona o a, sí, jugar a vòlei una,
però,
estona.
Però hem arribat un moment que l'Ajuntament està pagant a alguns col·legis, perquè vagin gent federada a entrenar,
allà,
o sigui, és que és el que deia Albert, ja, que és per una tertúlia esportiva. Però bueno, està bé també que parlem d'aquestes,
sí,
coses.
Sí, sí. Però sí que defensar l'esport en edat escolar, perquè permet que molts nens i nenes practiquin esports que a priori no practicarien. No?
O sigui, exacte.
Tots sabem que hem tingut criatures, doncs, que hi ha esports que tiren moltíssim, no cal que els anomeni, i altres que si no se'ls dona l'oportunitat de provar-los, de fer una temporada amb aquell esport, conèixer, doncs, entrenadors, esportistes, doncs, que s'hi han dedicat, és difícil que una criatura et demani fer segons quin esport, no? I, per tant, l'esport en edat escolar jo crec que diversificava molt la pràctica de l'esport a la ciutat. I potser no ens posicionava com una ciutat que destaqués en un esport concret, però sí que hi havia molts nens i nenes practicant molts tipus d'esports diferents. I crec que també això s'ha de posar en valor. I si el problema dels clubs és finançament, doncs, escolta, seiem-nos amb els clubs, bueno, i treballem fórmules.
És que hi ha molta família que no poden assumir l'esport dels dos fills. Bueno, allà nosaltres tenim l'Olímpic La Floresta, que aquest... Així que
ni
tenim...
l'esport, ni l'escola, sí, de música, ni l'activitat plàstica, ni
simple,
tantes,
sí,
altres,
però tan
coses.
Tan simple, sí, com és això de l'esport... bueno, allí hay una línia social que, o sea, hay una caja social para aquests nens que de les famílies que estan vulnerables i això, que puguin fer l'esport, o sea, que lo de les placetes i els terrenys aquests va molt bé que l'Ajuntament...
Bueno, ho hem lligat, ara.
Veus?
Que bé ho fet, no? Lligat aquí.
Va, a veure si aconsegueixo lligar l'últim, que és... A veure, parlàvem de l'esport amateur, de l'esport de bar i tal, i parlem, doncs, de la natació amateur, és a dir, les piscines. La natació amateur. Però una mica enganxat.
Però es poden dutxar o no?
De moment sí, però aviat no. Aviat no.
Tots som nedadors amateurs, aleshores.
Ah, que sí, veus?
Sí.
Les piscines. No, ara, segurament, una de les restriccions del decret de sequera, de la fase d'emergència, que és la prohibició de les piscines municipals descobertes, bueno, de fet, totes les piscines descobertes, però en especial les municipals, serà un problema a l'estiu. Ara no el veiem, diríem, perquè ja estan tancades, és a dir, no, almenys a Sant Cugat fins al juny, així, no s'obren, però... si no passa res, acabarà sent-ho. El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental va fer una declaració conjunta, tots els alcaldes, demanant a la Generalitat que es repensi... Bueno, va demanar moltes més coses, però ara em fixo en aquesta, demanant que es repensi aquesta mesura, perquè és que és un refugi... Per un costat, refugi climàtic a l'estiu, per les calorades que ja hem tingut i les que vindran, i també un tema social, és a dir, perquè si la gent que no té una altra alternativa que anar a aquestes piscines perquè no en té una de comunitària i, evidentment, ni molt menys una de particular, o ningú que conegui que en tingui una, doncs farem unes diferències molt, molt grans socials amb qui podrà anar a la piscina i amb qui no, entenent el context en el que estem de sequera. Per tant, aquest tema, diríem, jo crec que està sobre la taula, els alcaldes s'estan començant a moure i veurem què passa, però si no plou ara mateix... El mes de juny no es podran obrir ni la piscina del Parc Central ni la piscina de la Floresta.
No. Jo el que crec que...
Ens queden 5 minuts,
Sí, però no, molt ràpid. Jo el que crec que l'Ajuntament, sobretot aquí el de Sant Cugat, el que tindria que fer ja és començar a posar els espais a l'ombra en els col·legis, inclús en les piscines, En la piscina aquesta de la Floresta, perquè si no hi ha aigua, almenys que en els parcs hi ha ombra, que la gent pugui estar al carrer. Jo penso que això ja se viene reclamant aquesta... I penso que en un ple se va parlar del tema...
Sí, a les ombres a les escoles.
A la sombra a l'escola, que és molt, molt important.
Bueno, aquest estiu, no?, les casals, que una de l'activitat diària és anar a la piscina amb la canalla, perquè fa molta calor a Sant Cugat el mes de juliol, i, ostres, bueno... Esperem que trobin també una solució amb això, perquè hi ha molta gent que no fa vacances, que les seves vacances és estar a la ciutat. I això també hem de pensar-ho, Que penses, bueno, doncs quan te'n vas de vacances ja vas... No, és que hi ha gent que no fa vacances. I estan tot el juliol i tot l'agost i al final de juny aquí fins al que comença l'escola i, bueno, aquestes diferències socials, no?, amb els...
Sí. Mira, sense ser catastrofista, però jo crec que ens afrontem a una situació que no hem viscut mai, no sabem com ens en sortirem d'aquesta. Les previsions no són massa optimistes i, per tant, no sé com haurem de gestionar l'aigua a partir d'ara. En tot cas, refugi climàtic de primer ordre a una piscina municipal. O sigui, i, a més, un altre debat. En el moment que no puguem anar reomplint les piscines i, per tant, els sistemes de depuració deixaran de funcionar, es perdrà moltíssima aigua, o sigui, que no sé com ho hem de resoldre, evidentment, amb les particulars ni hi entro, però amb la... Vull dir, no, m'és igual, per entendre'ns, però les públiques potser sí que hem de trobar la fórmula de treure aigua d'on sigui per mantenir aquest mínim d'aigua que necessita una piscina, per no perdre la resta de, o la totalitat de l'aigua. I segona, en el dia que ens en sortim, potser haurem de fer un decret i vigilar moltíssim com es procedeix al reomplir de les piscines. Perquè en el moment que sortim de la fase d'emergència, no ho sé, vull dir que si tothom obre l'aixeta per omplir la seva piscina, tornem a buidar el pantà de Sau. O sigui, jo crec que ens enfrontem a una situació tan nova i desconeguda que, francament, no sé com ens anem d'en Jordi. En tot cas, defenso que les piscines municipals, òbviament les públiques, són refugi climàtic.
Una nova cultura de l'aigua, no? Sí, segur.
Exacte, jo penso que és un moment crític i permet replantejar moltíssimes coses. Vull dir que ens hem de veure la situació i què fem, però més enllà d'això, veure com reinventem per poder seguir el que vindrà. No? Perquè és un canvi climàtic el que estem vivint, vull dir, i això és conseqüència de la globalització, és evident. Llavors, a part de, jo penso, a part de fer mesures per al canvi climàtic, ens hem de reinventar moltes preguntes que potser fins ara no ens hem fet, com aquesta que acaba de plantejar el Toni Ramon, i moltes d'altres, no? Perquè l'aigua pot, jo estic segura que pot tenir molts usos que encara no sabem i que els polítics també s'han de plantejar. I d'altra banda, per no fer diferència social, em sembla supernecessari tenir llocs de refugi. És evident, vull dir, perquè no tothom es pot permetre estar fresc a casa.
I com també ho poden ser biblioteques, espais públics que tinguin aire condicionat, que potser la piscina no és l'única opció,
No, però que
els espais públics tenen que estar oberts a l'estiu. Para la gente, sobre todo. Pero aquí tienen en cuenta, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que hay que la recicla del agua, pero hay que tener en cuenta de que lo que es el área Barcelona y el área metropolitana, el agua de los pantanos, nosotros ya, para mí, yo creo que ya se ha acabado. O sea, van a depender de la desaladora, la reconfiguración del agua y todo. O sea, que tienen que comenzar con la cultura del agua, mentalizarlos todo para que lo tienen muy malamente.
Sí, sí, está claro que més enllà de com ens en sortim, i quan ara torni a ploure i tornem a omplir els embassaments, haurem de canviar moltes maneres de fer i de l'ús de l'aigua, però vaja, també ho dèiem que canviaria moltes coses el Covid i no sé si n'ha canviat tantes. Per tant, veurem si la sequera també canvia certs hàbits.
Si no torna a ploure, els canviarà per nassos.
I canviaria el 2008 i no ha canviat res el 2008.
Molt bé, doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre i als oients. Recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de la FM i també a través de www.cugat.cat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícia.